Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 21 de novembre de 2012. L'esborrany de l'informe policial que sosté que Artur Mas i Jordi Pujol tenen comptes bancaris a Suïssa encara ara és un informe fantasma. No es troba, i així ho reconeixen des del Ministeri de l'Interior, que han informat que estan mirant de localitzar aquest document que ha servit al diari El Mundo, com sabeu, per acusar Mas i Pujol. Nosaltres, com els mitjans de comunicació que intentem informar amb rigorositat i sensatesa, estem disposats a denunciar els casos de corrupció, vinguin d'on vinguin. El que passa és que quan sembla que hi ha un oportunisme descarat i hi ha unes fonts que no són prou sòlides i fermes, quan el diari El Mundo altres vegades sí que ha recorregut a la seva rigorositat, és evident que hi ha un descrèdit de la nostra pròpia professió. El periodisme d'investigació és útil per al país, per a la higiene democràtica, però si es fa bé, si es fa malament, com ara sembla que s'està fent, no podem acceptar-ho. Veurem en qualsevol cas què passa i esperem que els ciutadans, en qualsevol cas, votin aquest diumenge amb absoluta llibertat. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión a la redacció, al David García a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, el Ministeri de l'Interior admet que no troba l'esborrany d'informe policial que sosté que Artur Mas i Jordi Pujol tenen comptes a Suïssa. Teòricament, aquest document va sortir de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Espanyola, però quatre dies després que el diari El Mundo destapés la presumpta existència d'aquests diners, el Departament d'Afers Interns del cos policial no els ha aconseguit localitzar.
Fons del Ministeri de l'Interior han informat que estan mirant de trobar el document que ha de servir al diari El Mundo, que va servir per acusar Mas i Pujol. Per aquest motiu s'ha obert una investigació interna que sí que ha trobat les fonts d'on procedeixen aquestes informacions publicades pel rotatiu madrileny. El cas és que hi ha quatre documents que la policia ha dipositat al jutjat que haurien permès confeccionar aquest suposat esborrany. D'aquestes informacions judicialitzats que se n'haurien tret algunes de les publicades, però n'hi ha altres que podrien haver sortit segons declaracions del Ministeri a l'Agència EFE d'informacions que circulen a la xarxa. També se sospita que altres informacions publicades provenen de les declaracions d'un confident. Per això, Afers Interns de la Policia Nacional busca, a més de l'original del suposat esborrany, també aquest autor.
Parlem avui en el nostre bloc de portada d'un altre cas de corrupció. El fiscal Pedro Orrach sol·licitarà avui al jutge del cas Nós, José Castro, una fiança de prop de 8.200.000 euros per al duc de Palma, Iñaki Urdangarín, i per al seu soci, Diego Torres.
Els diners, segons la fiscalia, serviran per cobrir possibles responsabilitats civils derivades de les condemnes que se'ls podrien imposar. I és que la fiscalia considera que aquesta és la quantitat que els dos podrien haver obtingut il·lícitament per contractes fraudulents. Els investigadors apunten que Urdangarín i Diego Torres dirigien una trama a través de l'Institut Nós que els hauria permès embutxacar-se 5.800.000 euros del govern balear i del valencià i 4.400.000 euros a través d'empreses privades.
Altres notícies. La delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, ha denunciat a la justícia els ajuntaments de Girona i de Figueres per haver organitzat l'11 de setembre passat dos trens per traslladar veïns d'aquestes dues ciutats a Barcelona amb l'objectiu d'anar a la manifestació de la independència amb el lema Catalunya nou estat d'Europa.
De Luna addueix que es van fer servir fons públics. La delegació, a través d'un recurs contenciós administratiu, insta tots dos consistoris a anul·lar les les actes dels plens on es van prendre aquestes decisions. Els dos alcaldes afectats, Santi Vila i Carles Puigdemont, que s'han assabentat del recurs en el mateix moment de rebre el requeriment judicial, ja s'han mostrat indignats i consideren que tot plegat respon a una persecució política per part de l'Estat. El portaveu del govern, Francesc Homs, de la seva banda, s'ha mostrat encuriosit per veure el contingut d'aquest recurs en la roda de premsa posterior al Consell Executiu de cada dimarts.
La dona que assegura que va perdre un ull per l'impacte d'un projectil llançat pels Mossos al final de la manifestació d'ara fa una setmana en la vaga general a Barcelona denunciarà el cas als tribunals, alhora que els seus familiars i amics han iniciat una campanya per exigir la prohibició d'aquests artefactes policials.
Recordem que la dona va ser ferida a la confluència del Passeig de Gràcia i el carrer de Casp de Barcelona, poc després de sentir trets dels Mossos d'Esquadra, sense poder concretar si va rebre l'impacte d'una pilota de goma o d'un projectil de precisió. La manifestant de 42 anys, que segueix hospitalitzada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, a l'espera d'una nova operació, ja ha perdut la visió de l'ull esquerre, que és probable que no se li pugui reconstruir.
La polèmica desencadenada arran de les informacions del Mundo ha anat perdent pistonada entre els candidats a les eleccions catalanes. Només Artur Mas s'hi va referir ahir per rebutjar el que qualifica de joc brut i evitar que això es girarà contra els qui ho estan promovent. El PSC va acusar ahir el líder de Convergència de tapar els seus fracassos amb excuses. El PP i Iniciativa van parlar de polítiques en l'àmbit sanitari i Esquerra va centrar el seu discurs a alertar sobre la possibilitat d'una majoria absoluta de CiU. Artur Mas va exigir a l'Estat que algú es faci responsable d'aquest informe que comentàvem ara fa un moment i que no apareix.
Segons el líder de CiU, algú l'ha encarregat, després de recordar que la policia depèn del govern espanyol i que es tracta de difamacions i injúries. Mas ha afirmat que si no s'aclareix d'on surt aquest informe, pot semblar que s'han posat en marxa de l'aparell de l'Estat per avortar el procés sobiranista.
El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Pere Navarro, va fer ahir un míting al Museu de la Tècnica de Manresa.
Acompanyat del candidat del Bages i de dirigents socialistes de la Catalunya Central, Pere Navarro va demanar el vot de les esquerres. Els socialistes diuen que en moments difícils com els actuals han de ser forts i acusen Convergència i Unió de falta de transparència. Envoltat d'alcaldes com els de Tarragona, Sabadell, l'Hospitalet o Cornellà, Pere Navarro va rebre ahir al matí suport del món local.
I Alicia Sánchez Camacho del PP va visitar Mataró hores abans del míting que va compartir ahir al vespre a Barcelona amb Mariano Rajoy. El president del govern espanyol i del Partit Popular a nivell estatal va fer una nova visita a Barcelona per demanar el vot per a l'opció que ell mateix va qualificar de sensata contra les aventures independentistes que, segons va dir, no se sap on van.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. El govern espanyol posa fil a l'agulla a la polèmica proposta de concedir la residència als estrangers que es comprin un habitatge de 160.000 euros, una proposta de la qual parlàvem ahir. Justament per concretar si és pertinent aquesta iniciativa, ahir es van reunir a Madrid representants dels ministeris de l'Interior, Foment, Treball, Afers Exteriors i Economia i Hisenda.
Doncs sí, aquests ministeris fa mesos que treballen per donar sortida al gran nombre de pisos sense vendre i han estudiat fórmules adoptades per altres països amb situacions similars. Per poder-ho tirar endavant, però, caldrà canviar el decret d'estrangeria i adaptar-lo a aquesta mesura que aniria especialment destinada a estrangers russos i també xinesos. Per la seva banda, el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, ha insistit que la decisió encara no està presa, però ha defensat la mesura com una manera efectiva per vendre l'estoc immobiliari. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha admès que el que es busca és potenciar sobretot el sector de la construcció.
La crisi i la manca d'ajuts a les famílies i la infància han situat Espanya al capdavant dels països de la Unió Europea pel que fa a pobresa infantil, amb un augment del 45% entre els anys 2007 i 2009.
Així ho descriu l'informe sobre l'impacte de la crisi en les famílies i la infància, publicat per la Universitat Pompeu Fabra i l'Observatori Social d'Espanya. Els autors de l'informe recomanen una reorientació de les polítiques socials de l'Estat, sobretot les dirigides a la pobresa extrema, on el sistema espanyol es mostra menys eficaç.
Us expliquem també que els farmacèutics valencians, en vaga indefinida des de fa dues setmanes en protesta pels impagaments de la Generalitat Valenciana, estudien avui en assemblea si aproven el calendari de pagaments proposat per la Conselleria de Sanitat.
Així ho han indicat fonts del Col·legi Oficial de Farmacèutics després de la reunió que van tenir ahir als farmacèutics amb el conseller de Sanitat, Luis Rosado. Segons el comunicat, el govern valencià s'ha compromès a fer efectiu abans del proper mes de gener almenys 4 mensualitats del total del corresponent a factures sense abonar. El deute del govern valencià, recordem, amb les farmàcies, és de 450 milions d'euros corresponents a factures des del mes de gener passat.
Recordar afectats per la sida que salven la seva vida gràcies a les teràpies antirretrovirals. Les morts pel virus van baixar l'any passat per 5è any consecutiu. El 2011, concretament, van morir 1.700.000 persones infectades, xifra que representa mig milió menys de morts que l'any 2005.
Des del 1995, els tractaments amb antirretrovirals han salvat la vida de 14 milions de persones, 9 d'elles a l'Àfrica subsahariana, en països d'ingressos baixos i mitjans. Són dades de l'informe anual del Programa Conjunt de l'ONU sobre la sida, que destaca que només els darrers 2 anys han augmentat un 63% els malalts que han tingut accés a aquests tractaments antirretrovirals arreu del món, i ja són 8 milions els afectats que reben tractament. Una altra dada esperançadora, segons aquest informe, és que en l'última dècada les noves infeccions s'han reduït un 20%.
Quatre minuts i serà un quart de nou. Els bombardejos sobre Gaza i el llançament de coets de Hamas cap a Israel han continuat aquesta nit, malgrat que s'esperava que entrés en vigor una treva.
Doncs sí, a la capital de la franja s'han sentit fortes explosions després que s'esvaïssin els rumors sobre la imminència d'un alto el foc ahir al vespre. De moment, les dues parts continuen al Caire negociant els termes d'una treva que Egipte confia que arribarà aviat. Pendents, doncs, de l'ofensiva diplomàtica, el cas és que la militar entra en el 8è dia. El balanç de víctimes en aquests 8 dies és de 140 morts, 135 dels quals eren palestins.
La reunió de l'Eurogrup sobre Grècia va acabar ahir a la nit, aquesta matinada ja de fet, sense cap acord oficialment per problemes tècnics.
Després de més de 10 hores de converses passades les 4 d'aquesta matinada, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional no han pogut desbloquejar les ajudes pendents a Grècia, uns 44.000 milions d'euros que han de servir per evitar que el país suspengui pagaments en les pròximes setmanes. Ho tornaran a intentar dilluns vinent. Fins ara, el govern d'Atenes està complint les exigències d'austeritat, però la recuperació no arribarà si no s'allibera el país d'un nivell de deute que considera insostenible.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça va guanyar ahir per 0-3 a l'Spartak de Moscou i ja està classificat com a primer del grup G a la Champions, després que el Celtic perdés 2-1 a Lisboa contra el Benfica.
El gèlid clima de Moscou sota 0 no va ser cap impediment, doncs, perquè els jugadors del Barça acabessin imposant-se a l'Spartak d'Unai Emery, va marcar Alves un gol i Messi 2, tots a la primera part.
El València, tot i empatar 1 contra el Bayern de Munic, s'ha classificat per a la segona fase també de la Lliga de Campions.
Amb la victòria del Lille al terreny del Bate Borisov per 0 gols a 2, els bielorussos només podrien acabar la fase de grups empatant a punts amb els xecs, que es veuen afavorits per la diferència dels gols particular. D'altra banda, el vigent campió de la Lliga de Campions, el Chelsea, està a un pas de l'eliminació després de perdre ahir també contra la Joventut per 3 gols a 0. Ara no depèn d'ell mateix per passar els vuitens del grup E.
Altres resultats, Nordsjælland 2, Shakhtar 5. El Shakhtar ja s'ha classificat per als vuitens. Galatasaray 1, Manchester United 0, Club 3, Braga 1. I el Madrid, per la seva banda, visita avui Leighton Stadium per enfrontar-se a un Manchester City, al qual només li val la victòria si encara vol mantenir opcions.
L'equip dirigit per Roberto Mancini porta una trajectòria decebedora en el grup D, on tanca la classificació amb només 2 punts. La situació del Madrid és més positiva, tot i que només ha aconseguit un punt en les últimes jornades i el Borussia Dortmund li ha pres el primer lloc de la classificació. Es classificarà matemàticament si guanya, doncs, el Manchester. Per cert, amb aquest partit, Mourinho es convertirà en l'entrenador més jove que arriba als 100 partits dirigits a la màxima competició continental, a Champions.
I un apunt de tennis, bones notícies per Rafa Nadal, que ha tornat a entrenar-se en una pista.
La lesió crònica al genoll esquerre l'impedeix des de fa temps i no li ha permès competir en els últims 5 mesos. De fet, no s'ha posat data de retorn perquè vol estar al 100%, però sembla que la seva recuperació avança a bon ritme.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Avui surt a la venda en 50 països i en 9 idiomes, entre ells el castellà, el llibre La infància de Jesús, amb el qual el Papa tanca la seva trilogia sobre Crist. Editada per Planeta en castellà, aquesta obra analitza els evangelis de Mateu i Lluc, on es narren els primers anys de Jesucrist per subratllar la seva veritat històrica i mostrar que la fe cristiana està basada en fets. Benet XVI proposa un llibre cridat a convertir-se en líder de vendes aquest Nadal. La seva primera edició global ja és d'un milió de còpies. El pontífex diu que la història de Jesús ens ha arribat a través dels evangelistes i és veritable. El Papa analitza la virginitat de Maria i la qualifica d'autèntica i afegeix que Jesús no estava acompanyat al pessebre pel bou i la mula, entre altres qüestions històriques. També confirma el Sant Pare l'existència dels Reis Mags, dient que eren tres homes savis que representen el camí de les religions cap a Crist, així com l'autosuperació de la ciència de cara a veure'l a ell.
I d'altra banda, l'Església Anglicana va votar ahir en contra de l'ordenació de dones bisbes després d'una intensa jornada que posava fi a 12 anys de debat, encara que molts esperaven que es produís el canvi més important des de l'any 92, quan es va permetre l'entrada de dones en el sacerdoci, finalment no es va poder assolir per un petit marge de vots. Tant el nou arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, com l'antic líder espiritual Rowan Williams estaven a favor de la modernització, però els sectors més tradicionalistes d'aquesta confessió, que recordem compta amb 75 7 milions de fidels a tot el món, van aconseguir el seu propòsit. De tota manera, va quedar clar que gran part del sínode general anglicà es mostra a favor de la igualtat, però el canvi necessitava 2/3 en cadascuna de les càmeres per entrar en vigor i això no es va produir a la dels laics. Després de la votació, l'ambient era de decepció i bona part dels integrants no podia evitar mostrar el seu descontentament davant les càmeres de televisió que esperaven a la porta.
I Xavier Salinas prendrà possessió de la diòcesi de Mallorca el 12 de gener, dissabte, durant la celebració eucarística que tindrà lloc a la catedral mallorquina 11:45 amb la presència del nunci apostòlic a Espanya i Andorra, Renzo Fratini, i altres bisbes i sacerdots. Xavier Salinas, que té 64 anys i és fill de València, és doctor en catequesi per la Pontifícia Universitat Salesiana de Roma i ha exercit el ministeri sacerdotal abans de prendre possessió com a bisbe primer a Eivissa i després a Tortosa a la seva arxidiòcesi natal, València. Recordem que la Santa Seu anunciava divendres passat el nomenament de Salinas per a Mallorca, després que la diòcesi balear havia quedat vacant ara fa unes setmanes pel canvi de Jesús Murgui a Oriola Alacant. Principals titulars de portada a la premsa, El Periódico, fiança milionària en el cas Urdangarín. La Vanguardia, Interior no troba el pretès informe policial contra Mas. El País, el fiscal demana 8 milions de fiança civil a Urdangarín i al seu soci Torres. El diari Ara titula Objectiu Mas, el president denuncia que s'han activat les clavegueres de l'Estat. El Punt Avui, Espanyap, diu el titular principal. I en l'entrevista electoral, Alicia Sánchez Camacho del PP diu, entre altres coses, que no creu en la nació catalana. El Mundo, Interior assumeix que investiga Mas i Pujol per corrupció. L'ABC parla del cas del Madrid Arena, on van morir la nit de Tots Sants quatre noies. Titula el promotor que es va lucrar per la festa, es desentén de tot. I el diari La Razón titula la factura de l'independentisme, 9.256 milions més de deute. Fet aquest repàs, avui intentarem explicar i esbrinar per què alguns partits extraparlamentaris no s'han pogut presentar a aquestes eleccions a causa d'una major exigència en els avals, en les signatures. És el cas de Família i Vida.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de 9. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a la C31, a l'autovia de Castelldefels, a la zona de l'Hospitalet, sortint de Barcelona. Hi ha aturades ja des de Barcelona, des de la Gran Via, plaça Cerdà, plaça Espanya, fins a aquest punt de l'Hospitalet. C31 sortint de la ciutat comtal, accident que ens complica el trànsit. Ara ens informen d'uns despreniments que s'han produït a les costes del Garraf, arribant a Sitges. Doncs bé, es dona pas alternatiu als vehicles i també hi ha trams aturades en totes dues direccions en aquestes costes del Garraf, això, com deia, més a causa d'uns despreniments. A més, volem destacar dos punts especialment carregats. L'autopista AP7, amb aturades gairebé entre Sant Cugat i el Papiol, en direcció sud, i trams de retencions a la ronda litoral de Barcelona, en sentit Llobregat, des del Bon Pastor fins a Montjuïc. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi i Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya a l'àrea metropolitana de Barcelona, així ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, seguim informant que continuen les aturades als autobusos de TMB entre les 9 i les 11 del matí i de 8:15 a 9:15 del vespre, amb uns serveis mínims decretats que estableixen un terç del servei a una dotzena de línies d'autobús que no tenen transport alternatiu. A més, ha de circular un cotxe en cada línia de bus del barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena de problema, així ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, seguim informant que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB, entre les 9 i les 11 del matí i de 8:15 a 9:15 del vespre, els serveis mínims decretats estableixen un terç del servei a una dotzena de línies d'autobús que no tenen transport alternatiu. A més, ha de circular un cotxe en cada línia de bus del barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi Penya. Hem tornat a sentir la crònica del Transmet quan volíem parlar del temps. El temps que tindrem avui està marcat per un canvi traduït en núvols i molt poca pluja. El sistema frontal que va arribar a Galícia a última hora d'ahir avançarà durant la jornada d'avui cap a l'interior peninsular. Es desfarà i perdrà tota la seva energia, però quan entri a casa nostra, de manera que no podem esperar gran cosa. Veurem, això sí, poc el sol i tindrem aquest matí boires denses a ponent que costarà molt que es trenquin de cara a aquest migdia.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Per a les eleccions al Parlament de Catalunya que se celebren aquest diumenge, alguns partits que no tenen representació parlamentària no han pogut presentar-se perquè, d'acord amb la llei electoral espanyola, s'ha volgut assumir com a punt de la norma una exigència que consisteix a presentar un nombre d'avals molt superior al que es demanava fins ara. Una d'aquestes formacions polítiques que no s'han pogut presentar és Família i Vida, un partit que concorria a les últimes cites electorals amb un programa clar a favor de la família fonamentada entre un home i una dona i també en la defensa de la vida des de la concepció fins a la mort natural. Ens acompanya el president en funcions de Família i Vida a Catalunya, Josep Maria Clotet. Senyor Clotet, bon dia.
Bon dia.
Quines han estat les exigències que Família i Vida no ha pogut complir per presentar-se a aquestes eleccions?
Bé, com vostè ha explicat molt bé, després de convocades les eleccions sobre un període d'aproximadament un mes perquè els partits puguin presentar les seves candidatures a la Junta Electoral Catalana. Per la nostra sorpresa i la de molts altres petits partits, a falta d'uns pocs dies perquè s'acabés aquest plaç, la Junta Electoral Catalana ha decidit acollir-se a la regulació de la Junta Electoral Espanyola, la Junta Electoral Central. Aquesta Junta l'any passat va canviar la normativa i va exigir la presentació d'un número d'avals a tots els grups o a tots els partits que es volguessin presentar equivalent al 0,1% de la població on es presenten les llistes.
En tant, de la població catalana, en aquest cas. Sí.
En aquest cas, doncs, era el 0% de la població de Catalunya. Fa referència als grups que no tenen representació parlamentària. Bueno, així nosaltres i, com li dic, molts altres petits partits, doncs ens hem quedat fora d'aquest joc polític.
Havien de reunir un nombre de signatures que comportés el 0,1% de la població total catalana, que, si no em fallen els càlculs, són 70.000 signatures, no?
5.000 signatures.
Sí, 5.000, perdoni, sí, em sortia un zero més, 5.000 signatures. Doncs déu-n'hi-do.
Nosaltres a les eleccions generals de l'any passat ho vam intentar, vam sortir al carrer a recollir signatures, però no és una tasca fàcil perquè tots som molt reticents a donar la nostra signatura, el nostre carnet d'identitat, per suportar algú que moltes vegades doncs, no tens temps d'explicar en aquests dies. Tinguem en compte que aquesta llei la Junta Electoral Catalana s'ha acollit a aquesta llei just al mig del període de presentació de candidatures, deixant doncs, tan sols uns pocs dies per poder presentar-les. No?
S'ha interposat algun recurs o s'ha fet alguna acció judicial contra aquesta norma, a més comunicada a la meitat del termini?
Hi ha hagut partits com UPyD que han posat demandes judicials, per exemple, a Girona, i les han guanyat, per cert.
UPyD s'ha pogut presentar, per cert, sí.
Hi ha partits com nosaltres que el que hem intentat fer és un recurs, però no hem tampoc arribat a fer-ho dintre dels plaços. Uh-huh. Són traves que els partits grans estan posant creiem nosaltres a la democràcia, perquè al fi i a la cap pues, som gent que el que únic que volem és aportar el nostre gra de sorra en aquesta societat, i ens trobem amb un veritable corralito polític, no? On s'han de canviar coses, tothom ho veiem, que s'han de canviar coses, però no se'ns deixa.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Josep Maria Clotet, president en funcions de Família i Vida a Catalunya. Vostès demanen el vot per alguna formació o tenen algun pronunciament, o en aquest sentit no s'hi posen, donen llibertat?
No, nosaltres pensem que els nostres votants pues, els hi hem de demanar que, sisplau, pues, votin amb consciència, votin a partits que ajudin a edificar una societat amb uns fonaments més sòlids, amb uns valors que són els que nosaltres defensem, i en aquest cas pues, que intentin esbrinar si hi ha algun partit que els defensa. No? Pensem que realment, desgraciadament, és difícil que el trobin en aquests moments en l'aspecte espanyol.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Ho deixem aquí. Gràcies, senyor Josep Maria Clotet, president de Família i Vida. Bon dia i fins una altra. Adéu-siau.
Fins una altra. Adéu.
Un minut i seran 9:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del Primer Cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Joan Pallarès, delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, historiador i col·laborador d'aquesta casa. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, gràcies. Bon dia.
Benvingut, com estem?
Molt bé. disposat a una tertúlia més.
Sí, i tant.
En aquests moments tan calents.
I tant, avui la compartirà amb dos col·laboradors que ens acompanyen des de Girona. D'una banda tenim l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
I d'altra banda el periodista col·laborador del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gai. Senyor Gai, bon dia.
No ha arribat encara el senyor
Gai. No ha arribat el senyor Gai. Contesta vostè de part d'ell, eh?
Exacte, exacte.
Disculpi que havíem entès que hi eren tots dos, però bé, en tot cas, amb els dos que són, comencem. Els demano una primera roda breu d'intervencions per parlar de tot el que ha estat l'afer dels comptes a Suïssa i la presumpta corrupció, d'altra banda vinculada amb el cas Palau, que ha denunciat el diari El Mundo aquests dies. Vostès com veuen tota aquesta polèmica i, sobretot, el cas d'aquest document o suposat esborrany de document policial que no apareix?
Sí, realment a mi és una cosa que no em sorprèn, no? Perquè hi ha partits que no saben guanyar, ni guanyar ni participar si no és amb males arts. Són com aquells que van venint mitjons pel carrer, no?
I a quins partits es refereix vostè?
Home, concretament en aquest cas, a qui favoria aquest tema de contra el Jordi Pujol i contra la cúpula de Convergència i contra l'Artur Mas? Afavoria clarament el PP. Llavors sembla que ja no fes falta que posin un anunci que digui que els Mossos d'Esquadra multaran per portar el GPS en castellà, no? Ja només falta que pràcticament en aquesta campanya ens diguin això, que és l'única cosa que no ha dit la senyora Alícia. A mi m'ha fet molta il·lusió aquest tema policial, no? Perquè, entre altres coses, avui he vist La Vanguardia, doncs, el comissari superior, vull dir, el mandamàs de la policia en tota Espanya, que era just quan feien l'Emili, un company de la bateria, que ja sabia que era policia, i jo estava estudiant en aquells moments per subinspector, i que era el que em vigilaven a mi, no? I dic, mira, m'ha arribat lluny aquest home, és a dir, l'ensenyal que li vaig ensenyar moltes coses, no? Uh-huh. Dic que m'ha fet molta il·lusió el senyor Eugenio Pino, no?
Quina casualitat, però, no? Que petit és el
sí,
món.
Sí, sí, petit, el món és molt petit, però realment que aquesta persona tingui de fer aquests papers, que la policia li atribueixin aquests papers de que fa informes secrets, que no sé què, i després tot quedi en un desmuntatge. A més, amb un senyor com el Pedro Jota, que ja sabem, diguéssim, que es trasvesteix i que fa coses d'aquest tipus, home, per favor, diguéssim, és que aquest diari no té cap credibilitat.
En tot cas, els prego que prescindim de les referències personals de la vida de les persones, però en tot cas...
No, però ells no en presideixen, home.
No, valorar ells la tasca del Mundo sí que la poden valorar, evidentment, sí, en to crític o en defensa.
A mi em sembla greu i preocupant, això, no? Perquè si resulta que tenim estructures d'estat i no pas nosaltres per alterar resultats electorals d'una comunitat autònoma, no? Per intentar inventar o manipular informació, això em sembla gravíssim. Esclar, s'hauria de provar, no? I potser això no s'arriba a poder provar mai, que realment és una maquinació o és una actuació pensada, meditada, premeditada, no? No s'arribarà a saber. I tampoc sembla que aconseguirem saber què ha passat realment amb aquest document, perquè sembla ser, i també pel que surt a la premsa avui, que el document com a tal no existeix, sinó que són diversos informes tramesos al jutge, parlen de quatre informes, i que en aquests informes surten algunes de les qüestions que ara han aparegut a la premsa, no? I, per tant, extretes, no? dels quatre informes, ara agafar una mica d'aquí, una mica d'allà, i muntar, no? Una mena de com de nou informe inexistent. I, a més, sembla ser que en cap d'aquests hi ha cap referència a Artur Mas, no? Per tant, home, a veure, tot això, no? És una qüestió molt desagradable i, a més, just el moment abans d'unes eleccions tan importants dona la sensació que es volgués intervenir de la manera que no toca, no? Sí. Però bé, en principi només queda així, mentre no es pugui provar. Això torna a ser el gravíssim problema de la lentitud de la justícia a Espanya, no? Perquè, és clar, aquestes coses han de ser a través de sentències judicials, per tant, a través d'un procés seriós en el qual hi hagi unes proves ben fetes i s'arribi a unes conclusions que siguin decisives i que llavors, a partir d'aquí, s'actuï i s'inhabiliti a qui calgui, es posi a la presó a qui calgui, etc etc. Però, és clar, no pas per un sistema d'anar escampant fum i porqueria per mirar d'esquitxar i llavors anar embrutint tot l'espai, no, electoral i polític.
Sí, per completar la roda, ara sí que tenim Josep Víctor Gai, periodista. Bon dia, senyor Gai.
Bon dia, ben trobats.
Sobre aquest tema, molt breument, després continuem, digui'ns.
Bé, jo estic totalment d'acord amb aquest problema endèmic que tenim a tot l'Estat, també a Catalunya, doncs perquè l'administració de justícia és d'abast estatal, i jo posaria un exemple proper del contrari, i també actituds contràries, tot. tot sigui dit, doncs el que ha passat recentment als Estats Units, doncs amb el cap de la CIA, que per una afera que aquí possiblement no tindria cap repercussió...
Al contrari. Doncs, al contrari. Al contrari, tothom el miraria amb ell.
No sé si tothom, però en fi, en tot cas, doncs, en qüestió d'una setmana, va quedar resolt el tema. Primer, doncs, perquè aquell general amb aquest nom, o aquest cognom, doncs, tan pintoresc, de Petreus, doncs, ràpidament va presentar la seva dimissió, un verb que en el diccionari, jo crec, de la llengua espanyola i poder també amb la llengua catalana hauríem de consultar-ho, això, no? Ha desaparegut, no?
Per desús. Paraules d'aquestes que han entrat en desús.
Sí, sobretot en la variant mallorquina.
Bé, en tot cas, doncs, en una setmana ha quedat resolt. Després ja veuran si han hagut... Si la seguretat dels Estats Units ha estat amenaçada, etcètera, no? Però això és un exemple. Ja sé que no és estrictament comparable, perquè doncs, aquí la justícia dels Estats Units ja no ha tingut temps ni d'intervenir, no? Perquè els actors doncs, ho han aclarit. Jo crec que també aquí ens hi podríem emmirallar, això, amb l'agilitat tant per part dels polítics com de la justícia. En el cas nord-americà, insisteixo, la justícia ja no ha tingut temps, ja no li han donat temps, no?
Molt bé, a part d'aquest tema de l'informe policial no localitzat, hi ha Sara Cruz, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Altres temes que tractarem avui a la tertúlia, sobretot la campanya electoral i l'ofensiva d'Israel sobre Palestina.
Doncs sí, els partits reprenen el fil predissenyat després d'aquest sotrac sobre corrupció. Per exemple, Ciu Mas acusa l'Estat de fer joc brut. Diuen que volen que el poble de Catalunya no pugui decidir. D'altra banda, Pere Navarro, des del PSC, demana el vot de les esquerres i qualifica l'independentisme de Mas com una gran cortina de fum. Des del Partit Popular aposten per retirar la targeta sanitària a immigrants irregulars. A Iniciativa, Joan Herrera denuncia el desmantellament al sistema sanitari públic i des d'Esquerra, Junqueras creu que el millor pel Partit Popular és una majoria absoluta de Convergència. I d'altra banda, com apuntava Ignasi, 8è dia d'ofensiva militar a Gaza a l'espera d'una treva que no arriba. Els bombardejos sobre Gaza i el llançament de coets de Hamas cap a Israel han continuat durant tota aquesta nit. A la capital de la Franja s'han sentit fortes explosions durant tota aquesta nit després que s'esveïssin els rumors sobre aquesta imminència d'un alto el foc. De moment, les dues parts continuen al Caire negociant els termes d'una treva que Egipte confia que arribarà ben aviat. En aquest 8è dia, recordem, hi han mort 140 persones, 135 de les quals són palestines.
D'aquests temes, i si tenim temps també de l'oposició que agents socials han expressat a la proposta governamental d'aconseguir residència als estrangers que comprin un habitatge de més de 160.000 euros, són qüestions que tractarem a la tertúlia. Gràcies, Sara. Fins a les 9.
Fins a les 9.
Una pausa i continuem amb Joan Pallarès, Josep Víctor Gai i Josep Maria Noguer.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més tens la llet sencera, semidesnatada o desnatada Hipercor a 59 cèntims al litre.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Quatre minuts i mig i seran tres quarts de nou. Seguim en directe des del primer cafè de Ràdio Estel amb la tertúlia d'actualitat que compartim amb l'historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, Joan Pallarès, amb l'economista Josep Maria Noguer i amb el periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gay. A banda de la qüestió d'aquest suposat informe policial o esborrany d'informe que no es troba, vostès tenen alguna esperança que s'aclareixi una mica en un sentit o en un altre? Aquí el Ministeri de l'Interior ho ha dit molt clarament, Jorge Fernández Díaz diu que no tenia cap coneixement d'aquest informe i ara s'està investigant, però aquí una mica els ciutadans ens preguntem què passa, per què no es troba? Ha estat capaç el diari El Mundo de fer una acusació així sense tenir cap fonament?
N'estic convençut.
Vostè està convençut que sí?
N'estic convençut i a més instigat per altres persones i que naturalment no pot sortir el que no existeix.
Ha dit el senyor Noguer allò d'escampar la porqueria, no? S'està fent això per veure si...
Es fa molt mal perquè, esclar, hi ha sempre persones que es deixen influenciar molt per això, no? I esclar, llavors doncs a partir d'aquí dius, esclar, tots els polítics són uns corruptes i després desil·lusionar perquè la gent no vagi a votar o bé perquè la gent doncs canvia la seva intenció de vot, etc. No? Per tant, el mal ja està fet. I llavors ja al final és que ja tant és ara que surti el... Perquè esclar, després és una acció de la justícia això, no? Ja no és una qüestió per reparar el mal que es fa amb aquesta mena d'insinuacions.
Nosaltres hem dit al principi del programa que el que desitgem tots és que els ciutadans puguin votar lliurement i potser que d'aquestes coses se n'oblidin una mica o les deixin al marge. Si hi ha corrupció, evidentment que ho tinguin present, sí, però com que en aquest cas no està clar...
Però aquestes informacions, el més terrible que hi ha no és que, esclar, és dir, quan arribem posem un senyor que es diu Mas o un senyor que es diu Pujol, doncs bé, es poden defensar, realment tenen mitjans, tenen recursos per poder-ho fer, però el fumut és casos que jo us en puc dir uns quants, de persones anònimes, de persones a peu, que en un moment determinat han estat acusades, no sé, un simple bar que ha estat acusat de vendre una ensaladilla russa en mal estat, no? I que realment després resulta que era mentida, que el que li havia fet mal a aquell nen, el mal de panxa, havia sigut...
Però ja van haver de tancar.
Però naturalment aquell bar va haver de tancar i aquells senyors, bueno, és a dir, que si el no sé què, i després surt el camarer que havia treballat allà dient que tenien escarbats a la cuina, i després surt l'altre i tothom, i vinga a tirar, tothom porcaria al damunt, i realment aquelles persones eren totalment innocentes, però no han tingut cap oportunitat per defensar-se, i després molts casos, com vull recordar, per exemple, el cas de Rosa Portolés, que va ser acusada de fer menjar vòmits als crios de la guarderia que portava, una persona que portava 30-40 anys en una guarderia, que porta encara, perquè encara continua treballant avui en dia, però que va ser apartada d'aquells moments, i després les rectificacions, per exemple, que és pertinentes, fins i tot ni la senyora, ni el síndic de Greuges li ha fet cas, perquè realment els mitjans de televisió, de ràdio i d'escrits, que la van calumniar, posin una nota dient que tot allò era mentida, com ha sortit demostrat al jutjat.
Doncs exemples anònims com ens posa Joan Pallarès, podríem seguir.
Jo voldria puntualitzar.
Sí, digui, senyor Gai. Sí.
Fer memòria de que el diari El Mundo no ha sigut mai condemnat per difamació i de denúncies, doncs ha tingut un grapat
i fins ara els ha guanyat totes.
Una figura, la de la difamació, que es va incloure en el Codi Penal fa 20 anys.
Vull dir, l'han portat, l'han denunciat, em penso, tot l'arc parlamentari gairebé, i el no parlamentari. I des de gent propera a ETA fins a la mateixa policia. I això és important a tenir en compte, per totes les parts.
Esclar que la responsabilitat del diari està en la font, si ells tenen una font que sigui... O sigui, una font, no? Llavors, sí. si la font que els hi han donat és un document fals, és un document manipulat, esclar, aleshores no seria culpa del diari. El problema seria si el diari, hagués tirat de la moto, no? Inventant-se una cosa. Però si ells tenen una font, llavors, esclar, on s'haurà d'anar a atacar serà la procedència d'aquesta font, no?
Sempre se la carrega el gat. Sempre ells tenen la font del gat. Sí. Sempre s'acaba carregant el gat, vull dir, sempre, esclar, no, si nosaltres us va dir aquest, i sempre han trobat el tonto, que evidentment l'enganxen.
No es tracta tant dir, sinó poder-ho demostrar.
Esclar, acreditar.
Acreditar. I fins ara, doncs, a mi em consta, per exemple, jo sé per un company que havia treballat al Mundo, que el van enviar, amb ell i un altre, van estar durant mesos, per no dir anys, en un país sud-americà, per tractar de demostrar que hi havia una corrupció econòmica important que pretenien vincular-hi a Felipe González. I no van poder demostrar, o sigui, no tenien els documents, i com que no ho van poder demostrar, doncs el diari no ho va publicar, i no va sortir. Era, concretament, si no recordo malament, la construcció del metro de Bogotà.
De Bogotà, sí.
I això no es va poder, ells no van ser capaços, doncs, de trobar les proves, i per tant el diari no ho va publicar. Dic que és un element a tenir en compte.
Doncs bé, deixem el tema del diari El Mundo i parlem més en general de la campanya. Vostès com veuen aquesta recta final de campanya, més enllà d'aquest tema, amb la polarització política al voltant del debat sobiranista, uns i altres van dient la seva, i amb unes enquestes on sembla que Convergència i Unió, ja des d'abans d'aquest afer, no aconseguia la majoria absoluta.
Home, és una recta final molt llarga encara ens queden uns quants dies, i realment encara sentirem unes quantes perles, no? A mi n'hi ha una d'aquestes que per qui ens has apuntat, de concretament és la del Partit Popular, que diu que aposta per retirar la targeta sanitària a immigrants irregulars. A mi això em preocupa, i em preocupa molt. És a dir, em preocupa que jo tingui de conviure, vull dir, amb una sèrie de persones que no tenen assistència sanitària. Això realment, per ells, pot ser terrible, però per mi és un risc important per la meva de salut. Aquí, si estem tots aquí s'ha de vacunar tothom,
s'ha d'atendre tothom.
S'ha d'atendre tothom. Vull dir, aviam, és a dir, que aquell senyor, doncs, no me l'operin d'una cosa determinada, doncs, perquè no li toca, val? Però almenys el que és la preventiva, la sanitat preventiva, això té de ser a tothom que passi per aquí.
Esclar, de la campanya, el que jo crec que podem dir és que ha estat una mica decebedor el fet d'haver perdut la gran oportunitat que hi havia ara, no? Que era de canviar, donar un tomb important a les característiques d'una campanya electoral. I hagués estat, doncs, poder fer una campanya, jo crec que més pedagògica, en el sentit de poder argumentar d'una manera seriosa i fonamentar la qüestió aquesta del dret a decidir, i dels qui consideren que no hi ha d'haver aquest dret a decidir, i de, per tant, veure si tota aquesta situació que està movent tant l'estat espanyol i que està il·lusionant a moltes persones, està preocupant tant a d'altres, hagués tingut una fonamentació una mica més racional. No? Una vegada més hem anat només a la visceralitat, a la part, doncs, més emotiva, i encara emotiva jo entenc que més baixa, que és a dir, moure sentiments a través, doncs, d'aquesta mena d'esquitxos, d'eslògans que tenen poc fonament però que són molt cridaners, no? Llavors, esclar, hem confós el dret a decidir amb la scissió i la destrucció de l'estat espanyol. Hem posat una quantitat de coses que jo entenc que no anava per aquí, no, la qüestió, perquè, és clar, el fet de que hi hagi una, diguem-ne, una voluntat clara per permetre el dret a decidir, no? Llavors s'ha de veure què es planteja en aquesta decisió i quins són els termes. Vull dir que, és clar, això és molt ampli. No vol dir necessàriament el trencament de l'estat espanyol, no vol dir necessàriament el fet de que s'hagin de posar fronteres, quan avui dia això ja ningú sap el que és, no? Només falta ara anar a buscar filferro d'aquest espinós, no?, per començar a posar... Esclar, tot això és que ja no té cap sentit, no? I en canvi es van traient aquestes imatges com per generar una mena de por, anar movent només aquesta part, ja dic, més instintiva, més visceral.
Sí, senyor Gai...
Bé, jo crec que la campanya, jo dic, doncs, més com a ciutadà doncs, que com a professional del periodisme, hem vist, sembla que l'únic tema i l'única preocupació sigui aquesta, el dret a decidir si votarem, si ens deixarem votar, si hi haurà un referèndum, si hi haurà no sé quantes coses. No? Normalment, a totes les campanyes, especialment en aquest país, el més difícil és saber el programa que ens proposen els diferents partits. Això és complicadíssim. No? Diu, no, és que és un volum que té no sé quantes pàgines. Després rems un tríptic a casa teva, que no sé, d'aquelles pàgines, com ho poden concentrar en un tríptic. Per tant, jo crec que saber els programes, és que la gent no ho entén. Ho dic, no sé, l'analfabetisme en aquest país doncs, deu estar per sota de l'1%. Per tant, doncs, escolti, ens explica el seu programa de govern. Programa de govern, no? Si farà un referèndum, en farà dos, i els altres si li deixaran fer o no li deixaran fer. No, escolti, anem departament per departament, i dius, escolti, amb ensenyament farem això, amb cultura farem això, altre, amb sanitat farem això, els hospitals aniran així, etc. Això és el més difícil. No en aquesta campanya, en aquesta campanya molt més. Em sembla que aquí sempre, no sé, o ens consideren doncs, que no n'hem de fer res, això, i en aquesta campanya sembla que l'únic tema, l'únic programa sigui aquest, quan realment els problemes del país, de les famílies d'aquest país, són molts altres. Jo crec que, doncs, que des dels jubilats que els hi han amenaçat les pensions, a les escoles que els diuen que si els hi posaran els hi tornaran la sisena, no, hi ha hagut un però vaja, tot ha quedat, em sembla a mi, em sembla que tot ha quedat darrere d'aquesta gran pantalla, d'aquest tema que sí, és molt important, però no és el tema més important, o si ho és per algú, doncs molt bé, és molt respectable, però les preocupacions de les famílies em sembla a mi que són unes altres.
És molt fàcil, Víctor, que sabia com es fa un... Perquè tots els partits més o menys ho fan igual, no? Els programes, és a dir, hi ha uns militants que hi participen, hi ha uns militants que no hi volen participar ja, que n'estan farts, i ja no s'hi dediquen, no? Hi ha una sèrie de reunions, tant per sectorials, és a dir, tots els que es dediquen a l'ensenyament, doncs vinga, doncs, la sectorial d'ensenyament. Hi ha unes reunions també territorials, i llavors cadascú escriuen una carta al Reis i van doncs, els quatre que volen, que tenen les idees, que, o creuen que tenen les idees més brillants, i les van aportant. I tot això es plasma en un document que després, normalment, en un congrés, en unes jornades, en una jornada de debat, doncs allà es van presentant esmenes, es presenta un programa base, passa pel ribot de la gent doncs, que diu, bueno, sí, aquest està prometent caramels de menta i nosaltres, el nostre partit, propugna només el color de vermell de la fresa, no? Llavors dius, no pot ser de menta, aquí on posa menta, posa fresa. I llavors, senzillament així. I a l'hora d'elaborar els tríptics, sobre el que més o menys diu el programa, doncs et diuen, escolta, doneu 6 idees trencadores, o 5 idees trencadores, i se'n reuneixen uns quants, agafen les més que els hi sembla més punyents, i així es posen. És dir que no és cap cosa esotèrica ni grandiloquent, eh?
Però és que això dona la sensació de que són els elements per muntar una campanya, no per governar.
Exacte,
i llavors
sí,
aquí,
sí.
Esclar, llavors què passa? Passa que al final aquests fulletons o aquests continguts de discursos durant la campanya electoral, de vegades i desgraciadament, serveix per saber tot allò que no faran.
Exacte.
Perquè, esclar, una quantitat d'afirmacions i una quantitat de solucions màgiques que després, esclar, és totalment inviable de dur a la pràctica i, per tant, després, durant el govern, això no es produeix. No?
Sí,
i, per tant, esclar, és tot un muntatge que el que fa és desanimar més que construir.
Jo només he vist gairebé d'aquestes idees màgiques, jo gairebé només n'hi he vist una que s'ha complert, que és la del Bono. El Bono va prometre, amb el seu temps, quan va sortir de Castilla-La Mancha, va prometre que cap avi moriria sense haver vist el mar. I els portava, sí, els portava, és a dir, els agafaven poble per poble i els portaven una setmana Bueno, això és per fer una pel·lícula d'aquelles de Berlanga, eh? Els portaven una setmana, jo vaig coincidir una vegada amb un grup d'aquests a Peníscola, a l'hotel que estava jo a Peníscola, el mes d'octubre.
No, com s'acaba això, els portaven i després els mataven.
No, els portaven allà, no, els portaven i els, una setmana, els donaven una setmana i a
sobre... Mireu al mar i se'n tornava al castell.
Els donaven, encara no sé si era, en aquells moments eren pessetes, els donaven 200 o 300 pessetes per gastar pels seus gastos de butxaca. Caram. Que no se'ls gastaven i se'ls tornaven cap a casa. I llavors ho van fer-ho amb uns bonos, perquè quan anessin, per exemple, a veure el licor El Carmelitano, per dir, pues, que poguessin comprar, però tenien de comprar amb aquells bonos, diguéssim, no?
Amb bonos del bono.
Vull dir que és l'única promesa així. I realment va ser extraordinari, eh? Va durar tota una legislatura, i van anar tots els iaios amb autocar, tot el poble anava a veure.
El que passa que això, per sostenir després una política i per sostenir un govern, no sé si són elements claus, aquests.
Home, aquells iaios estaven molt contents, no havien sortit mai del... Molts no havien sortit mai del poble.
Havien vist el mar.
Sí, escolta.
En Zapatero, recordeu, també va donar 400 euros als contribuents, eh, en un cert moment. Per tant, doncs, devia ser això, l'aplicació general i amb la nova moneda, doncs, de la política de... Uh-huh. Bono, no? Però...
Bé, senyors, parlem d'Israel i Palestina en aquesta dinàmica violenta que sembla que de moment no s'atura, tot i que ahir a la tarda rebíem notícies esperançadores sobre una possible treva, un alto al foc, que de moment, a hores d'ara, encara no ha arribat. Senyors, un centenar llarg de morts i una situació que retrocedeix al camí d'esperança que havíem tingut els últims anys.
Sí, dona la sensació d'un conflicte crònic amb una periodicitat variable, de manera que va apareguent i desapareguent, no?, al llarg del temps, no?, en el sentit de que té punts molt calents, es passa una temporada que no se'n parla i, per tant, que sembla que hi ha una certa pau, i llavors torna a rebrotar, i així és d'una manera periòdica, no?, i, per tant, és clar, aquesta periodicitat ja és crònica, és molt lamentable.
Sí, esperaven el dia després de les eleccions americanes.
I entrar en el període electoral a Israel.
Exacte.
De totes maneres, no hem d'oblidar, doncs, que això, que és període electoral, vol dir que a Israel voten. Penso que no hi ha gaires països en aquella zona que això passi. Últimament, amb la primavera àrab, sembla que alguna cosa comença a canviar, no sabem si bé o mal, però, en tot cas, doncs, a Israel... Pot caure un govern per una moció de censura.
Sí, voten a l'Europea, a més a més, formant un parlament, sistema parlamentari.
Sí, totalment. És...
Això de la primavera ara, Víctor, a les primaveres també fa mal temps.
Sí, no, però això dic que hi ha unes certes prevencions, això. El que és evident, és que la qualitat de l'armament, i això sí que pot ser preocupant, dels coets que surten, doncs, des de Gaza cap a Israel, ha canviat molt. Fins fa uns mesos, o fa un temps, doncs, era una cosa gairebé artesanal. Els que ara estan llançant són d'una qualitat tècnica important, que sembla bastant evident que els hi arriben, doncs, via Iran. Per tant, vol dir que la cosa es pot embolicar d'una manera preocupant.
Clar, això vol dir que darrere hi ha uns grans interessos econòmics, vol dir que és una qüestió, no, que sempre d'un abast gran i que llavors hi ha molta gent interessada en tot això. No? Esclar, qui fabrica, qui ven, qui col·loca, són tot interessos. No? Esclar, el ser aquest conflicte periòdic i que es va produint en diversos moments vol dir que al final sempre acabem parlant de les mateixes coses, no? Perquè torna a aparèixer tota la qüestió, no? La qüestió, doncs, de que entre Israel i Palestina costa molt de parlar de bons i de dolents, perquè cada un s'emporta un bon tros de la torna, no? I per tant, aquí costa molt, és una situació, i que és una situació dramàtica, una situació en la qual el perdó no està present, i per tant, quan no hi ha un concepte de perdó assumit, es fa gairebé impossible de que s'arribi a una solució, perquè permanentment cada cosa que passa el que fa és alimentar més l'odi, i l'odi en els nens, i per tant després van creixent en els joves i en els que després intervindran la propera vegada que es torni a embrutir el conflicte, perquè es va produint. No?
Sí, això fa un mal a llarg termini, evidentment.
Les armes, una mica, no referia a les armes Santa Teresa, però els camins són inescrutables, i per exemple jo ara he fet fa poc una conferència sobre la indústria armamentística a Catalunya quan la guerra, i realment quedes astorat quan veus que l'Alemanya d'en Hitler venia armes a la República.
Déu-n'hi-do, sobre això del negoci d'armes, el mal és per tot arreu, podem dir. Ja no és només que són eines que serveixen per matar, que aquest és el principal mal, sinó que hi ha altres mals més, això de negocis entre uns i altres, tristament sorprenents. Senyors, ho hem de deixar aquí, volen afegir alguna cosa sobre la pau a Israel i Palestina? Recordem que hi ha eleccions a principis de l'any vinent, efectivament, a Israel. Amb Benjamin Netanyahu, que pot perdre el poder.
Sempre hi ha una escalada bèl·lica per part d'Israel, sempre sol coincidir amb una campanya electoral. O sigui que aquest tipus de campanya electoral, gràcies a Déu, nosaltres no la tenim, de moment.
Gràcies, Josep Víctor Gai i Josep Maria Noguer des de Girona i Joan Pallarès des de Barcelona. Bon dia a tots tres.
Bon dia. Adéu-siau.
Fins la propera, que vagi bé. Quan estem a punt d'arribar a les 9, us tornem a recordar un dia més que Ràdio Estel regala aquesta setmana 3 entrades familiars, 2 d'adult i una d'infantil per al Catalunya en miniatura a Torrelles de Llobregat. Els interessats o interessades, el que heu de fer és entrar en el web radioestel.cat i posar-nos les nostres dades per al sorteig d'aquestes 3 entrades familiars que farem fins al 31 de desembre, però només les podeu demanar fins avui. Teniu tot el dia per entrar en el web radioestel.cat i posar-nos les nostres dades per aquestes entrades 3 familiars per al Catalunya en miniatura. Ara els titulars amb la Sara Cruz i després més temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El fiscal anticorrupció sol·licitarà avui al jutge del cas Nós una fiança de més de 8 milions d'euros pel duc de Palma, Iñaki Urdangarín, i pel seu soci, Diego Torres. Els diners, segons la fiscalia, serviran per cobrir possibles responsabilitats civils derivades de les condemnes que se'ls hi podrien imposar. La fiscalia considera que aquesta és la quantitat que els dos podrien haver obtingut il·lícitament per contractes fraudulents. Marxem cap a l'exterior. Els bombardejos sobre Gaza i llançament de coets de Hamas cap a Israel continuen encara a l'espera d'un alto el foc que les dues parts continuen negociant amb Egipte i que s'espera que arribi ben aviat. En aquest 8è dia d'ofensiva militar, el balanç de víctimes és de 140 morts, 135 dels quals són palestins. Encara de l'exterior, la reunió de l'Eurogrup sobre Grècia ha acabat aquesta matinada sense cap acord. Després de més de 10 hores de converses, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional no han pogut desbloquejar les ajudes pendents a Grècia, uns 44.000 milions d'euros que han de servir per evitar que el país suspengui pagaments en les pròximes setmanes. Ho tornaran a intentar el proper dilluns. En esports, el Barça va guanyar ahir per 0 gols a 3 Spartak de Moscou i ja està classificat com a primer del grup G a la Champions després que el Celtic perdés per 2-1 a Lisboa. El València, per la seva banda, tot i empatar a un gol contra el Bayern de Munic, també s'ha classificat per la segona fase de la Lliga de Campions i avui és el torn del Real Madrid que s'enfronta al Manchester City. I a aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com està l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Primer a tot advertir que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB fins a les 11 del matí, els serveis mínims decretats estableixen un terç del servei a una dotzena de línies d'autobús que no tenen transport alternatiu. A més, ha de circular un cotxe en cada línia de bus del barri. Normalitat pel que fa a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències, així ho indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, amb més informació quan siguin les 10.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts de les 9. El comentari avui és de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia. Endavant.
Bon dia. El passat cap de setmana, el prestigiós periodista del diari Il Corriere della Sera, Luigi Accattoli, va donar una sessió sobre la tasca d'informar sobre religió a diaris no confessionals en el marc del postgrau de Comunicació Institucional i Religió de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Accattoli és un dels grans periodistes especialitzats en periodisme religiós i de manera molt especial en informació sobre el Vaticà. Ha seguit de manera precisa i meticulosa l'evolució de l'Església Catòlica i n'ha donat una informació i opinió acreditada en un dels principals diaris de referència d'Itàlia. Per a Catoli, el periodisme religiós està vivint uns moments difícils. A més de la competència ferotge entre els mitjans i la crisi de la premsa escrita, que afecta el conjunt dels mitjans de comunicació, la informació religiosa en els mitjans generalistes es troba cada dia en una situació de major marginalitat. No obstant, la informació religiosa encara representa un àmbit en tot important i significatiu en alguns mitjans de comunicació. Em va interessar de manera particular la seva mirada acurada de la situació de l'Església actual. Des del seu observatori privilegiat, a Catoli ens va apuntar dos elements interpretatius del moment actual i futur. En primer lloc, va afirmar que l'Església viu plenament un procés d'universalització derivat de la seva presència a Àfrica, Àsia, a més de la seva presència històrica a Amèrica Llatina. Aquesta presència cada vegada més significativa i arrelada en aquests continents està impregnant i transformant el mateix caràcter catòlic universal de l'Església. Aquesta universalització anirà incorporant experiències i vivències de fe d'altres continents i cultures que enriquiran el conjunt de l'Església. En segon lloc, a Catoli va insistir molt en la força del papat com a símbol i referent del conjunt del cristianisme. El papa no és només un referent intern de l'Església Catòlica, sinó que cada dia més està convertint-se en el referent ecumènic de tot el cristianisme. En un món com el nostre, marcat per la comunicació de masses a través de la televisió i de les xarxes, el seu lideratge espiritual, sempre compatible amb una major col·legialitat, el converteix, insisteix a Catoli, en un factor d'unitat i d'identificació dels cristians. La figura del papa és cada cop més emergent en el món cristià universal. Dues reflexions que poden ajudar-nos, doncs, a projectar el futur de l'Església més enllà de les dificultats i limitacions que vivim cada dia. La seva mirada, la seva experiència serena i esperançada ens va apuntar camins de futur i d'esperança. Molt bon dia.
Ràdio Estel.
Les polítiques de balanç, amb els retalls a la despesa social, ben sovint promoguts també per les institucions financeres internacionals, poden deixar els ciutadans impotents davant riscos antics i nous. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La xifra d'aturats segueix en augment i arriba...
Però encara pot pujar més l'atur?
Si Catalunya s'independitza i les empreses van marxant, espera't.
Catalunya necessita sortir de la crisi, no d'Espanya.
Catalunya sí, Espanya també. Vota Alícia, vota Partit Popular.
Has pres nota?
anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Dissabte es farà a Barcelona un important congrés que té com a tema aquest, crisi econòmica i crisi moral. És per començar a aprofundir en el tema de les relacions entre aquests dos aspectes. El congrés l'organitzen E-Cristians, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i Persona i Democràcia. El lloc on es fa és la Universitat Abat Oliva, al carrer Bellesguard, número 30. Hi haurà diferents ponències, amb la presència d'Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, de Josep Miró i Arrèbol, president de Cristians, i entre moltes altres personalitats també de Guzmán Carriquiri, secretari de la Comissió Pontifícia per Amèrica Llatina. D'aquest congrés parlem durant els propers minuts amb Josep Miró i Arrèbol. Senyor Josep Miró i Arrèbol, president de Cristians, col·laborador també d'aquesta casa amb els comentaris dels dilluns i membre del Pontifici Consell per als Laics. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com està? Com va tot?
Doncs bé, gràcies a Déu. Bé.
A punt de celebrar aquest congrés que coincideix amb la jornada de reflexió electoral, però que ja estava preparat d'abans, no? Ja
clar,
estava fixat.
Les eleccions han sigut l'imprevist, no la data del congrés. No podíem canviar-la perquè participen ponents que tenen agendes molt compromeses.
És un congrés obert a qualsevol persona que es vulgui apuntar i amb el tema crisi econòmica i crisi social i l'interrogant, una qüestió moral?
Sí, intentem, i les ponències que hi han participen d'aquesta condició, fer tres coses. Una, fer la reflexió sobre com s'articula. Quan diem que la crisi econòmica és una crisi moral, bé, més enllà de la frase, això què vol dir? Com es relaciona la moral amb l'economia? I això implica una mirada, vulguis que no, cristiana. Però no volem prescindir de la mirada fonamentalment també econòmica, perquè moltes vegades la mirada cristiana cau en l'ingenuisme de prescindir de qualsevol coneixement econòmic. I per això venen economistes importants, per exemple, la ponència que fa sobre l'estat del benestar el doctor Guillem López Casanovas, que és catedràtic a la Pompeu Fabra i que és membre del Consell del Banc d'Espanya, assessor de l'Organització Mundial de la Salut, o doncs, el que fan el doctor Joan Corona, que és un altre catedràtic d'Economia, o en Carlos Lozada, que va ser director d'ESADE. Busquem, per tant, una aportació també econòmica. El tercer element és mostrar exemples concrets que donen compte de que hi ha enfocs que podríem dir estan implícita o explícitament situats en la seva pràctica amb allò que és el cristianisme social. I aleshores aquí apareix l'economia de comunió, però també apareix, perquè aquest va ser el seu origen, doncs l'economia social de mercat, que és una cosa molt important, que és el que regeix a Alemanya i Àustria, experiències d'aquest tipus. Per tant, experiència, reflexió sobre la relació entre moral i economia en termes concrets, i també reflexió econòmica pura i dura, que ens ajudi a centrar doncs, els aspectes més cantelluts del problema.
Aquest congrés sobre crisi econòmica i crisi social, una qüestió moral, començarà a 9:45 del matí aproximadament. Es vol aprofitar bé el dia amb sessions de matí i tarda. I encara, senyor Miró i Arrèbol, és possible apuntar-se? És possible sol·licitar la inscripció?
Sí, no hi ha problema. Hi ha un bon gruix de gent apuntada en aquest moment i deuen haver, doncs, ara, aquesta última setmana, s'ha dinamitzat encara més, però en aquest moment superem el 150, però com la sala que té la universitat és una sala gran, no creiem que tinguem problemes, podem acollir tranquil·lament fins al doble d'aquesta xifra. Com no tothom es queda a dinar, que és on hi ha la limitació, perquè qui vulgui es pot quedar a dinar, però hi ha una part que prefereix anar a casa seva, cosa que em sembla lògic, doncs des del punt de vista físic i després perquè també acabades les ponències generals es treballa en tres grups i en conseqüència, sí, es pot apuntar fins a l'últim moment. Jo diria que es poden apuntar especialment aquelles persones que tenen una inquietud social, aquelles persones que pertanyen, sabent-ho, sense saber-ho, el que podríem qualificar, i deia abans, de cristianisme social.
Doncs els qui se sentin interpel·lats per la dimensió social del cristianisme i per la necessitat d'analitzar moralment aquesta crisi poden apuntar-se a aquest congrés que es fa dissabte a la Universitat Abat Oliva al carrer Bellesguard número 30 de Barcelona, cap amunt de la plaça Bonanova, a prop de la plaça de la Bonanova, en aquest congrés obert a la ciutadania, crisi econòmica i crisi social. Qui es vulgui apuntar, doncs, té diverses possibilitats. Hi ha una web que s'ha fet, veiem aquí, crisi econòmica i crisi moral.cat. També hi ha el telèfon i l'adreça electrònica, el telèfon de l'associació Cristians, es pot trucar o enviar un fax al 93 252 19 46 o a l'adreça info crisieconòmica i crisimoral.cat. És llarg, però s'entén bé, crisieconòmica i crisimoral.cat.
Sí, és fàcil.
Fàcil de recordar, efectivament. Alguna cosa més, algun detall per animar els que ens escolten a participar en aquest congrés?
Només Miró? Dic que el congrés no és un bolet, que obre un període de... pren d'iniciativa per intentar que en plena crisi ressorgeixi com va ressorgir doncs, a meitat dels anys 50 i 60 del segle passat el cristianisme social. Uh-huh. És una resposta que l'Església pot donar i pensem que cal contribuir-hi.
Moltes gràcies, senyor Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians. Que vagi bé aquest congrés i fins un altre. Bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles... Però, esclar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur.
El que volem és molt simple.
Poder escriure el nostre propi destí.
Porque lo que nadie nos puede negar es nuestro derecho a decidir.
I ho farem amb seny.
Per aconseguir un país més lliure.
Més pròsper.
Perquè només amb prosperitat i justícia s'aconsegueix el benestar social.
És l'hora de Catalunya. Amb la força de la majoria ens farem escoltar. No serà fàcil, però tot és possible si fem sentir la voluntat d'un poble.
Convergència i Unió. Fem-ho possible.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més, l'espatlla ibèrica de Gladon Saturnino amb regal d'un llom ibèric per 89 euros la peça de 4 a 4,5 quilos.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. L'Apunt, ara mateix.
L'esborrany d'informe policial que sosté que Artur Mas i Jordi Pujol tenen comptes bancaris a Suïssa encara ara és un informe fantasma. Teòricament el document va sortir de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia, però quatre dies després que el Mundo destapés la presumpta existència d'aquests diners en bancs suïssos, el Departament d'Afers Interns de la Policia Nacional no els ha aconseguit localitzar. D'això parlarem breument durant els propers minuts en l'Apunt d'actualitat amb el Gerard Carrión. Gerard, bon dia.
Hola, Ignasi, bon dia. Doncs sí, el cas és que hi ha quatre documents que la policia ha dipositat al jutjat que haurien permès confeccionar el suposat esborrany. La posició de Convergència Democràtica, doncs farem l'explicació en castellà perquè ens atén el responsable de la formació i comunicació de la Unió Federal de Policia, el senyor Giraldo. Buenos días, señor Giraldo.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias por atendernos esta
gracias
mañana. La posición de Convergencia Democrática sigue siendo la de desmentir todas estas informaciones y denunciar una maniobra, dice, de desprestigio en plena campaña electoral al Parlament de Cataluña. Convergencia presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de Cataluña contra la UDEF, que es la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, acusándola de delito electoral. ¿Nos podría hacer un análisis de cómo está la situación a día de hoy?
Análisis a qué se refiere. Mire, nosotros sacamos una nota informativa con respecto a un documento que apareció en El Mundo y sencillamente comentamos que este documento carecía de carácter oficial, dado que no tenía sellos de registro, y la necesidad de que se judicialice todo. Es decir, que toda esta documentación que está apareciendo vaya a manos de un juez y sea él quien dirima si existe o no existe delito, si existe o no existe responsabilidad penal. Pero poco más le puedo decir al respecto. Sencillamente analizamos el documento que aparecía allí y entendimos que se debería judicializar estos hechos y no a través de la prensa someter a un debate público a través de la prensa. Sencillamente queríamos que se judicializaran los hechos, que es el camino adecuado para saber si existe o no existe responsabilidad, para saber si existen o no existe la verdad en estos hechos.
Ustedes hablan que puede haber una falsedad documental.
Es que por poder puede haber de todo. Puede haber una imputación delictual, puede haber una falsedad documental, puede haber lo que usted quiera. ¿Me entiende lo que le quiero decir? El problema es, hasta que un juez no diga lo que hay, pues todo lo demás es atrevimiento a decir cosas que sin fundamento alguno, la verdad. Esto se debe judicializar y esa era nuestra petición y sigue siendo nuestra petición. Es sencillamente por defender a quien representamos, es decir, al Cuerpo Nacional de Policía, por sembrar alguna duda de una posible filtración documental. No todo el mundo dentro de una comisaría es policía, se puede filtrar desde cualquier sitio.